TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 13 de gener. Espero que no sigueu supersticiosos, eh? Avui, com feim el segon dimarts de cada mes, dedicarem tot el programa a repassar alguns dels assumptes d'actualitat del sector primari d'Eivissa. Parlarem, per exemple, de la bassa de reg de Sarrota i de com han set els primers mesos de funcionament d'aquesta infraestructura tan i tan demandada. En parlarem amb el president de la comunitat de Regants, amb Miquel Colomar. També parlarem de com ens pot afectar aquí a les Pitiuses l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Parlarem de tots aquells detalls amb el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Antoni Tur Sacurrat. I com sempre feim els programes que dediquem al sector primari, al final del programa anirem del camp a taula per parlar de quins són els productes que tenim ara en gener, de temporada, de quilòmetre zero, ecològics. Tot això ho parlarem amb en Jo Aguiló, que és el vicepresident d'AgroEivissa i també qui ens ajudarà a cuinar-los. Serà la xef experta en producte local, Marga Orell. I per tot això, i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I recordeu que ens podeu seguir a Instagram amb l'usuari El Dia Pitiuses i que si voleu compartir amb naltros una situació que estàu vivint, que voleu que ens en fem ressò aquí a la ràdio, ens podeu enviar un WhatsApp o bé una nota d'àudio breu al 619 11 96 97. 619 11 96 97. Són les 12 i 6 minuts i, com sempre, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia, si puc. Sí que podrem, i és que avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de mobilitat, perquè Formentera vol reduir l'entrada de vehicles més contaminants, dels vehicles més contaminants a l'illa. Aquesta és la proposta que es va fer ahir, que va fer Saunió, el Consell d'Entitats, que ens comentava de fet en Pepo Rubio durant el programa, i de fet hi ha dues opcions per l'aplicació d'aquesta proposta, una més gradual i l'altra de més radical.
Sí, aquesta temporada 2026 Formentera Eco mantindrà el sostre de vehicles de la temporada passada, ho explica la consellera de Mobilitat de l'illa, Verònica Castelló.
Proposarem repetir les mateixes quotes que han estat establertes per al 2025.
Però ara es posa el focus en la sostenibilitat d'aquests vehicles. L'objectiu per a les pròximes temporades és eliminar els vehicles menys sostenibles tenint en compte les etiquetes mediambientals.
Crearem una quota per als vehicles amb distintiu zero i eco, que són els elèctrics i els híbrids, crear una quota per als vehicles d'etiqueta C i crear una quota per als vehicles d'etiqueta B. Els vehicles que no tenen etiqueta tindran quota? Això és el que deixem en mans del Consell d'Entitats per decidir.
Dilluns que ve, les diferents associacions decidiran envers el futur de Formentera Eco.
I, de fet, no deixem Formentera Nieves perquè durant més d'un mes l'illa quedarà amb una única benzinera operativa. De les dues que operen actualment, una tanca per dur a terme reformes i obres de millora.
Sí, l'estació de servei de Can Rita, que es troba a prop de Sant Ferran, deixa d'estar operativa si duran a terme unes obres de reforma i millora que comprenen, entre d'altres, el canvi de canalitzacions, la modernització de sortidors i el manteniment dels tancs de combustible. Marc Rosselló és el responsable de la bencinera. L'escoltam.
Les obres és bàsicament renovar tot. Això porta 33 anys muntat i anem a renovar sortidors, renovant bombes, canviant tuberies.
Davant d'aquesta situació, molts usuaris aprofitaven ahir per omplir els depòsits dels seus vehicles.
Justament havia entrat en reserva avui del cotxe i dic, hòstia, vaig aprofitar que demà tanquen i ja omple el depòsit una mica.
No em pareix massa bé perquè mos tocarà anar bastant més lluny, més i menys de molt.
Una punyeta, así de claro, porque hay pocas gasolineras, horario muy corto.
Està previst que aquestes feines s'allarguin durant 4 o 6 setmanes, això vol dir que fins a meitat o darrers del mes de febrer l'illa quedarà amb només la bencinera de la Sabina operativa.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem dels problemes que tenen els petits empresaris per trobar personal. A les Pitiuses és cada vegada més habitual que hagin d'oferir habitatge als treballadors si volen completar plantilla. Segons dades de PIMEF, el 24% dels petits empresaris de l'associació lloguen habitatges a Eivissa pel personal dels seus negocis. A Formentera, la xifra arriba gairebé al 37%.
Sí, a PIMEF esperen haver arribat al sostre i que no s'incrementen aquestes dades. En alguns casos, els empresaris han d'aportar allotjament per al 30 o 40% de la plantilla. Alfonso Rojo és el president de PIMEF. L'escoltam.
Llamaba la atención que negocios pequeños, pues prácticamente negocios a lo mejor con 8 o 10 empleados, pues que tendrían que aportar vivienda para a lo mejor el 30 o 40% de la plantilla, porque si no, no podían completar las plantillas. O sea, va en relación al tamaño de la empresa. Hay empresas que tendrán alquilados 5 pisos y empresas que solo tendrán alquilado 1.
Rojo recorda que el lloguer s'ha de descomptar dels sous dels treballadors i que així s'ha de fixar la nòmina. A més, explica que tot i que per a les empreses és difícil trobar habitatges per llogar, per als treballadors és gairebé missió impossible.
Que nosotros, cualquiera de nuestros trabajadores, inmigrantes, con papeles, con toda la legalidad y con residencia en España, pues la gente quizás es más reacia a alquilarles una vivienda. Y sin embargo a nosotros, a las empresas, pues como evidentemente en un sitio tan pequeño casi nos conocemos todos, pues tienes más posibilidad de que te alquilen esa vivienda. Uh-huh. Por descontado, nada de tirada de precio, ya te digo, a precio de mercado.
En aquest sentit, critica l'existència de màfies del lloguer que cobren en negre, a les quals s'enfronten els treballadors. Assegura que molts no tenen més remei que allotjar-se a pisos sense contracte, la qual cosa els deixa, diu, en situació d'absoluta indefensió. Rojo destaca que el personal es troba amb increments de preus optats o que els fan fora de casa d'un dia per l'altre.
Cuando acabe de trabajar y llegue después de estar una jornada laboral pues potente, en pleno verano, sudando, con calor, y llegues allí, te dicen que mañana te vas. ¿Cómo no vienes tú mañana a las 6 de la mañana otra vez a trabajar? ¿O que te has encontrado las maletas en la calle? Pues, ¿qué haces esa noche que has tenido que ir a dormir a casa de no sabe quién y cómo vienes mañana a trabajar? O sea, la gente está anímicamente fastidiada porque es que están totalmente indefensos. Todo aquel que tenga una habitación alquilada, que no tenga un contrato, está indefenso.
Idò, deixem aquest assumpte d'habitatge des de la perspectiva de les petites empreses. Ja acabem aquest repàs a l'actualitat, Nieves, parlant de política, perquè la Federació Socialista d'Eivissa insisteix a demanar la dimissió del president del Consell, Vicent Marí, pel seu paper en el cas de La vida aislados, un vídeo promocional adjudicat per la via d'urgència durant la pandèmia.
Sí, dijous passat es van conèixer dos autos de l'Audiència Provincial que resolien dos recursos i que ordenaven la represa de les investigacions i l'obertura de judici oral. Es progressi si es troben a faltar les explicacions de Vicent Marí a la ciutadania. Vicent Rosselló és secretari general del PSOE d'Eivissa.
Les paraules corrupció i coacció a funcionari públic són de les més greus que se li poden aplicar a un servidor públic. I aquestes són les que cauen avui damunt d'en Vicent Marí. I trobant molt a faltar les seves explicacions, com sí que va fer fa ara un any, amb un gran circ i un gran teatre a la seu del Consell Insular, així com també de la presidenta del govern de les Illes Balears, d'Anna Marga Proens. I això no pot quedar només amb una nota de premsa feta per el Partit Popular que intenta donar la volta a la situació real.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Fins després.
Són les 12:12, ja gairebé 13 minuts, i avui començam aquest programa mensual dedicat al sector primari parlant de l'aigua. Sí, avui començam aquest programa mensual que dedicam a l'actualitat del sector primari de Ses Pitiuses parlant de recursos hídrics, que crec que no m'equivoc si dic que van estar els grans protagonistes de la conversa sempre que parlàvem de sector primari durant l'any passat, i avui volem parlar d'una nova infraestructura, una infraestructura molt demandada i que l'any passat ja per fi es va posar en marxa. Es tracta de la bassa de reg de Sarrota, i avui volem parlar d'aquesta infraestructura, de l'utilitat que està donant en els pagesos que la fan servir. Amb el president de la comunitat de regants d'Eivissa, de la zona de Santa Eulària, que és en Miquel Colomar. Molt bon dia, benvingut al dia Eivissa i Formentera.
Bon dia.
Ja feia temps que volíem parlar amb en Miquel, però al final hem aconseguit que sigui aquí perquè, igual d'esperada que va ser Serrat, aquesta bassa de rec també era aquesta conversa amb en Miquel per saber com està funcionant, quan es va posar en marxa, quanta gent està donant servei i, més o menys, quina és la valoració que podeu fer d'aquests primers mesos. Primer de tot, quan es va posar en marxa, Miquel?
Quan es van posar en marxa és una pregunta complicada, perquè va començar pues, anys 2000 al principi, o darrers dels anys 90, per dir de manera, entre construcció de la bassa de Serrota i infraestructura en quant a tuberies i hidrants. Llavors va tenir diversos processos, més acertats, menys acertats, fins que allà fa dos anys i mig, més o menys, es va començar pues, a que hi havia una altra manera de posar-se en marxa, ¿vale? Perquè hi havia hagut problemes de salinitat. Des d'allí pues, es va començar a parlar d'aigua regenerada, mesclada aigua de salada amb aigua de sedar, i està començant a funcionar d'una manera bastant eficaç i eficient. Uh-huh. ¿Vale? Llavors, es va que s'ha començat, pues, fa un any ja es va començar a fer mescles, i proves, doncs, allà fa, doncs, a partir de maig, s'han començat a fer proves i començar a estar regant amb proves.
Amb regularitat, amb normalitat?
Vam començar amb regularitat, però més que res perquè, clar, es va començar en maig, ja la majoria d'agricultors ja han començat i, clar, cada un té que fer també unes instal·lacions per arribar al seu capçal de rec i molts es van posar i alguns doncs, no van tenir temps que ho estan fent per ara aquesta campanya de següent.
Exacte, que quan hauria de començar aproximadament? Sé que depèn de cada finca, de cada cultiu, però aproximadament quan podríem dir que comença enguany aquest 2026 la temporada de rec?
En aquest any, doncs, depenent del clima, com està plovent fins ara, doncs, clar, cada agricultor, doncs, segons, no? Per exemple, gent que estava en sapatat, això no ha pogut arrencar-la perquè encara està molt banyat, i llavors, tema frutals, pues clar, si ha plogut com ha set escàs, pues no m'està regant, i si no hagués plogut, pues sí m'està regant per manteniment. Pues tot depèn, no? Però enguany començaran, seguida que el temps ho permeti, pues segurament en gener començaran ja arrencant patata i sembrant nova temporada, i tema frutals, pues en seguida que faci sol i tal, pues començant també a regar.
Exacte, quan ja les pluges vagin a menys, que de moment pareix que mos plourà una miqueta també aquest cap de setmana...
Anirem veient.
Exacte,
coses anirem veient.
Parlaves de maig de l'any passat, veritat, quan sí. Es posa en marxa en aquest període de proves. Segueix amb proves?
Seguirà amb proves mentre sigui necessari. O sigui, ara començarem tots o quasi tots els hidrants a funcionar i mentrestant pues, anirem veient com vagi anant. És el nostre primer any també com a comunitat de regants. També és una aigua que nosaltres desconeixem, és a dir, hi ha cultius pues, que, com té un excés d'abono, pues, que tindran que regularitzar els seus plans d'abonat, per la qual és un any que per nosaltres és de proves en què començam a regar.
Exacte, i aquest període de proves, vosaltres més o menys de quant de temps estàu calculant que pugui durar? Un any? Dos anys?
No tenim una fetge, és a dir, dir una fetge pues, no ho sabem. Està clar que no notarem de proves o no proves, no hi haurà una diferència de funcionament, per la qual és a dir, dem de proves perquè és veritat que després de 20 i alguns anys pues, necessites un període de proves, però realment serà un continu aprenentatge. Sí.
Exacte, s'anirà aprenent a mesura que...
Anirem aprenent i si hi ha que rectificar alguna cosa, anirà rectificant. Sí, ha d'anar treballant amb això.
Exacte. Ara mateix, a quanta gent està donant servei a aquesta bassa de rec?
Pues ara mateix, en total, som uns 33 hidrants i tindran opció pues, tots els hidrants que hi hagi construït fins ara. Aniran començant pues, o anem començant pues, així segons les necessitats de cada agricultor.
33 hidrants, perquè la gent no us entengui, és igual a 33 persones, 33
sí.
Finques?
Sí.
Val.
Sí, pot haver alguna finca, depèn de les hectàrees que tinguin, que en pot tenir més, però que normalment sí, va per persona.
Val. 33 hidrants i de 33 finques, possibilitat de que aquest nombre s'ampliï?
Segurament hi haurà possibilitat, però és una cosa que a dia d'avui es desconeix, perquè s'interessa que funcioni aquesta en el 100%, i quan es funcioni aquesta 100% ja es anirà veient
ja
decisions.
Ja es pot ampliar, no?
Correcte.
Quin radi d'acció és d'aquesta bassa de rec? On està situada i fins on pot arribar?
La bassa està situada a Sant Eulari, però conlindant, com qui diu, en el que és el municipi de Sant Joan de Labritja, concretament Sant Llorenç, i són més o menys uns 12 quilòmetres de tuberies. És aproximada d'arribar fins a Sant Llorenç, per una banda tot és de l'indi de la zona del Zeró, i llavors per l'altra pues, fins que és mallorquí, que hi ha Sant Eulari, i tal. Més o menys fa un perímetre pues, important.
De 12 quilòmetres, home, sí, estem parlant d'un període sí, important, eh?
Correcte.
I quina és la capacitat d'aigua d'aquesta bassa?
Pues la capacitat de la bassa són de 200.000 metres cúbics. El que passa que tot depèn que com anem funcionant, pues, si ho de moment, si fa falta, pues, potser l'hem d'anar omplint, clar, perquè s'omplirà una volta a l'any, però segons les necessitats pues, anirà valorant el que es pot anar fent, que és el que s'ha d'anar treballant.
Que és en aquest període de proves que comentàvem,
correcte,
no?
Que
si aquesta capacitat actual de 200.000 metres cúbics, que així a priori sona moltíssim, si és suficient o si hi ha marge de que s'ampli, seria possible?
Segurament que sí, però avui per avui pues, es desconeix perquè hem de treballar en què és el que ens fa falta i quan sapiguem el que ens fa falta i quines possibilitats hi ha, pues, llavors es aniria veient com, sí, com es pot fer en sus tècnics i tal.
Si aquesta quantitat serà suficient o si hi ha de, o si amb menys també funcionaria bé o si se'n necessita més.
És una cosa
més,
que
no?
Aquest any veurem.
Ah, sí,
per això un poc el tema de les proves, pues, clar, és una cosa que anirem veient el que ens fa falta i el que no.
Uh-huh.
I segons el que ens faci falta, pues, anirem pues, treballant-hi amb això.
Omplint-la més o menys segons es necessiti.
Correcte.
La vostra idea és fer com un informe anual o cada 6 mesos, cada X temps, de veure quina quantitat d'aigua s'ha fet servir?
Nosaltres internament, diàriament, anirem fent més que informes, tindrem control. Nosaltres tenim un assessor que ens assessora, que és a través de Cooperativa Sant Eulari, que és el mateix enginyer, i a partir d'allí pues, anirem treballant contínuament. Nosaltres no hi haurà ningú abandonat. O sigui, el moment que subministrar aigua, pues, estirem damunt controlant com el comportament de cada cultiu i com funciona.
Uh-huh.
És la idea.
I quin és el perfil de les persones d'aquests 33 hidrants que... A on arriben exactament? Quin és el perfil de les finques?
La majoria, els perfils són agricultors, una majoria, hi ha gent que no se dedicarà, però per ara els que estan començant som agricultors pràcticament al 100%.
Agricultors professionals?
Sí, ara mateix sí, i estan començant sobretot en frutals. Temes cítrics, que hi ha una zona de Sant Llorenç que ens dediquen bastant, nosaltres incluïts, i som els que més hem començat i llavors tot Déu que es vagi afegint. Segurament tema d'alfals seran els següents en què estaran entrant i llavors hortalitzes s'ha d'anar mirant, ja que les aigües regenerades s'ha de mirar fins a quin punt pot anar. Però en principi els darrers anàlisis té bona pinta.
És a dir, que aquestes aigües regenerades s'ha d'anar vent si serveixen per tots els usos, no? És el que entenc.
Sí, correcte. En principi sí que serveix per tema frutals, alfals, cereals, no hi ha cap problema. I tema d'hortalitges en contacte directe, pues, segons els anàlisis, com donen, com vagin anant. Que en principi sí, que per ara està tenint bona pinta.
Exacte. M'explicaves que els problemes que havia tingut la bassa de rec en el passat eren per problemes de salinitat, no? Això s'ha resolt?
S'ha resolt fent-se mescla amb aigua, aconseguint una aigua regenerada que és aigua dessalada amb aigua depurada.
Uh-huh.
I amb aquesta mescla per ara s'ha resolt. Però s'està allà treballant contínuament i s'està treballant per aconseguir que cada vegada la mescla sigui menys aigua dessalada i més aigua de sedar.
Uh-huh.
És la idea. I aquí és on s'ha d'estar treballant.
Clar, i fer aquestes analítiques també de seguiment. I quan, o sigui, la previsió és d'omplir la bassa una vegada a l'any o anar-la omplint de manera regular?
Allà mateix és una vegada a l'any, però és a dia d'avui. És això, anem treballant en la qualitat de l'aigua i si ens permet, segurament tindrem que fer algun... si fa falta, pues, omplir-la alguna vegada més durant l'any, però tot segons necessitats.
Clar. I d'on s'agafa aquesta aigua, com s'ompli, una mica com us abastiu d'aquesta aigua que és tan i tan necessària, clar, per la vostra feina?
Com us abastim nosaltres? Nosaltres ens abastim pues, a través de tuberies, d'una xarxa que hi ha, que fa aquests 12-13 quilòmetres de xarxa, que ens abastim a partir d'allí. Cada un té un hidrant, que un hidrant composta bàsicament d'un comptador i un filtres i que cada un va estar allí i llavors a partir d'allí cada un s'ha d'enganxar, diguem, el que necessiti.
Exacte. I aquesta bassa, com s'abasteix, com s'ompli? O sigui, va, explica'ns una mica, com va un camió una vegada, o no, com
no,
es fa aquest ompliment?
Va directament de Cedar amb xarxa i de Salador amb xarxa també, directament.
No,
no va en camions. No. Seria impossible.
Exacte. Idò, Miquel Colomar, que és president d'aquesta comunitat de regants de Santa Eulària, moltíssimes gràcies perquè ja teníem amb ganes de parlar d'aquesta infraestructura, això tan demandada per tots els agricultors d'aquesta zona. Finalment és una realitat, encara està en període de proves, però ja farem una miqueta de balanç una miqueta més endavant, quan ja hagueu tingut temps de provar, també diferents Perfecte. Estacions i tot, i que ens expliquis com va. Moltíssimes gràcies. I res, fins molt aviat.
Gràcies.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes d'actualitat del sector primari de Sespit i us és aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Seguim amb més assumptes relacionats amb l'actualitat del sector primari. Aquests dies, les mobilitzacions de camions, de tractors, sobretot en aquest cas a Catalunya, estan copsant els informatius i també els principals titulars. Com ens poden afectar aquestes mobilitzacions pel que fa al transport de productes i, sobretot, quin és l'origen d'aquestes mobilitzacions? I bé, és l'acord que Europa vol firmar amb Mercosur i que afecta de manera directa als agricultors d'Espanya. I en aquest cas li posarem el focus a nivell local per parlar amb Antoni Tur, que és el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Bon any nou.
Igualment, aquí
Quant
estem.
Quant de temps. Sí. M'hagués agradat que estiguessis aquí amb millors notícies, però em pareix que no és del tot agradable aquest assumpte que tenim entre mans.
Bueno, tot depèn del punt de vista. Sempre li buscarem la part optimista.
Vinga, idò. Per què s'han mobilitzat aquests companys, en aquest cas, a Catalunya?
Bueno, la mobilització ha estat a nivell europeu perquè s'afirma d'aquest conveni Mercosur, que el que fa és rebaixar requisits d'entrada de producte de tot el que és Latinoamèrica, Amèrica del Sur, i perjudica els agricultors i productors a nivell europeu per un tema de diferència de normativa aplicable en la producció. És a dir, en els europeus se mos exigeix una sèrie de garanties agroambientals i requisits molt elevats i controls periòdics, i després pareix que en tractats internacionals l'agricultura sempre és la moneda de canvi, no? Es veuen beneficiats sectors com el farmacèutic, el industrial, i a canvi venem a 4 duros el sector primari, que total, no? no és tan important, pareix.
Per tant, en aquest cas, a nivell local també ens arribaria a afectar tot i que és aquest macroacord entre Europa i Amèrica Llatina. A nivell local també ens pot afectar?
A veure, a nivell local, com és un sector de mercat diferent, no té per què afectar-nos tant. El que passa que a nivell nacional jo crec que sí que tindrà afectació, sobretot per les grans empreses que fan exportació a altres països europeus. Si aquests altres països europeus poden aconseguir producte de fora més barat, pues ho faran, és així, van a preu. I de retruc, pues, potser ens arriba producte a Eivissa des de fora més barat. El que passa que el sector del producte local, jo crec que la gent que està conscienciada i que coneix el producte local ho fa per proximitat i per la qualitat dels aliments. És a dir, el fet de ser producte local és un distintiu que ens diferencia del resto del mercat i que tot el producte de fora no podrà aconseguir mai perquè es tracta que sigui d'aquí, que sigui fresc.
Uh-huh. Valtros, teniu una interlocució directa amb el conseller d'Agricultura del govern que després pot tenir una interlocució més directa amb el govern de l'Estat, amb Europa, per traslladar precisament aquestes inquietuds?
Sí, jo crec que amb el conseller del govern balear hi ha contacte, també hi ha contacte a través d'UCABAL, Unió de Cooperatives de Balears, i a partir d'aquí pots fer les reclamacions en el ministeri a nivell nacional que toquen. El problema és que ja s'ha firmat. Aleshores, bueno, pues ara s'està intentant, s'han aixecat les protestes a Catalunya, perquè el que estan intentant és que dins de que s'ha firmat aquest acord, pues, mitigar els danys i apoyar més en el sector primari i en altres coses per mirar de mantenir un poquet d'estructura productiva.
Que es puguin afegir aquestes esmenes que feis els agricultors,
sí,
no?
Sí, exacte.
Les peticions que es poden fer des de Balears, des de les Pitiuses, són diferents o coincideixen amb les que es poden fer des d'altres?
Bueno, en general el que es demana és que puguem jugar tots les mateixes cartes. És a dir, que si nosaltres tenim requisits de productes fitosanitaris, inspeccions agroambientals, pues que tot el que vengui de fora, com a mínim, estigui en igualtat de condicions. Vull dir, jo crec que el problema no és competir, sinó que el problema és que compartim en cartes marcades. I si se'ns està demanant des de les entitats europees una sèrie de normatives, reglaments, inspeccions, quadern digital, vull recordar que des de la PAC els agricultors ens vigilen cada 15 dies per satèl·lite. Vull dir, ens controlen el que gastem en aigua, tenim 3-4 inspeccions anuals... I que llavors vegis que el teu producte val menys perquè de fora el comprem a qualsevol preu, pues, és dur pel sector. Jo crec que és comprensible que el sector primari es queixi. I hem d'entendre que el contrapès que fa el producte local i el producte nacional contra el producte de fora és important en preu pel consumidor. Això afectarà el consumidor directament. Perquè si no hi hagués producte local i producte nacional, el preu del producte de fora no seria tan barat, seria el que volguessin. I jo crec que ja hem après el que suposa dependre de països de fora en qüestions fonamentals. I aquí es tracta de política nacional, de si volem mantenir el nostre sector primari com a fonamental o no. Si no el volem com a fonamental, de moment ens arribarà producte fora barat, però si els països de fora decideixen que el volen dur més car i no tenim alternativa, el duran més car i ja està. O si no el duen més car, baixaran la qualitat o el que siga.
O aquestes garanties fitosanitàries que d'altres sí que tenim, no? De controls, de bioseguretat i de tot, no?
I és perdre, tant que se'n parla de sobirania alimentària, és perdre els controls sobre la sobirania alimentària, però directament. Mm.
I quines són les raons que ha portat Europa per dir que aquest acord us convé en el sector?
Bueno, és un acord econòmic. Convé a altres sectors, sectors de venda de cotxes, de farmacèutiques, i perquè els europeus produeixen aquest tipus de productes, es podran vendre millor a tot el que és Amèrica del Sud, i a canvi, tot el que produeix Amèrica del Sud de sector primari, pues es podrà vendre a Europa més barat. Som la moneda de canvi i aquest és el problema.
Pel que fa a l'alimentació, en el cas de ramaders també que fan servir farratge per alimentar els seus animals, en aquest cas també es podria importar cereal d'Amèrica del Sud a un preu més barat que d'altres zones d'Europa, per exemple?
Sí, sí, s'està fent. Sí, això ja passa, eh? Sobretot amb el tema de la soja, que no se'n produeix tanta, Però, clar, si es fa amb esblat, es fa amb dacsa, es pot arribar a baixar els preus dels productors d'aquí, cerealistes d'aquí. A Balears, en general, no som grans cerealistes, per un tema territorial d'extensió, això afectaria més a les Castilles, que allà sí, i aquest octubre, que vàrem fer un viatge de formació de cooperatives, ja vàrem poder veure en el cas de sucre, la importació a preu irrisori de producte de fora dilapida tota producció nacional de remolatxa sucrera o de qualsevol altre producte derivat per aconseguir sucre. Aleshores, què fem? Pues importar sucre de fora. Completament insostenible i completament antisector primari nacional.
Absolutament. Que t'anava a dir, Toni, aquí a Eivissa, a Formentera, us heu plantejat en algun moment aquestes mobilitzacions?
Jo crec que sobrevolen.
Ha estat damunt sa taula en algun moment?
Bueno, ho comentàvem entre nosaltres, però el problema aquí és que som tan pocs que també és un tema a nivell multinacional que no ens afecta directament i no hi ha una gran mobilització per aquest tema.
En canvi, els agricultors de Palma sí que, evidentment, també suposen, crec que de
som
manera...
Som més, i van més animats.
Clar, us podríeu sumar en aquestes mobilitacions a Mallorca? Sí, en algun moment us ho heu plantejat?
Sí, a veure, també des de les diferents organitzacions on anem conjuntament, no només a nivell d'illa, sinó a nivell balear, ens sumam a totes les reivindicacions que puguin fer.
Per tant, si en les pròximes setmanes aquestes mobilitzacions es reactiven, podríem esperar que el sector primari de les Pitiuses s'hi sumés.
Sí. Sí, sí.
Algun altre assumpte que estigui relacionat amb aquest acord que ja, com dèiem, ja ha signat Europa amb el Mercosur, que afecti directament al sector primari d'aquí d'Eivissa i que no haguem mencionat avui en aquesta entrevista?
Bueno, jo crec que la principal afecció que ens pot arribar com a productors és un efecte mariposa, no? Efecte rebot. Nosaltres tenim proveïdors a nivell de península molt importants, tant de planter com d'insums. Si aquests proveïdors es veuen afectats per aquest Mercosur i baixen la seva productivitat, pues nosaltres ens veurem afectats de retruc pues, en aconseguir insums més cars encara, o transports, o tenir disponibilitat de segons quin planter, i així.
Clar, és un efecte mariposa.
Efecte rebot, sí.
Es va amplificant. Idò, Toni Tur, president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, moltíssimes gràcies per haver estat aquí una vegada més. Estarem pendents d'aquest assumpte per si t'hem de tornar a convocar per parlar-ne. Un plaer, com sempre, i molts d'ànims.
Moltes gràcies i endavant, sempre.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat. Seguim parlant del sector primari i en aquest cas anem del camp a taula.
IB3 Ràdio Es, informació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Foi contento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, és de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Do,
del camp a taula.
Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com fèiem en aquests programes mensuals que dedicam al sector primari, acabem el programa en Del Camp a Taula per saber quins són els productes que tenim aquest mes de gener de temporada, de quilòmetre zero, ecològics, i com els podem cuinar. I per això tenim aquí en Josan Aguiló, que és el vicepresident d'Agroeivissa i president d'Ecofeixes. Molt bon dia una vegada
bon
més.
Dia.
I també a la xef especialista en producte local, Mar Gaurell. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon any nou en els dos, per cert, que no us ho havia dit encara.
Igualment, sí.
Un plaer un any més seguir parlant de producte local i de com extreure'n els majors beneficis a sa cuina, en aquest cas. Anem a fer una repassada primer amb en Josan de quins són els productes que tenim això aquest mes de gener, ara mateix, en boga, en primícia de temporada.
En primícia hem de dir que bon dia a tothom, feliç any nou. Que començar així un parell de gener és un poc de sopeton, però ja començant, ja estem en el 2026. I hem de dir que ja tenim col pallesa, ha arribat el fred i la col pallesa ja sí que arriba contínuament a la nostra cooperativa, que és un producte estrella, que és un producte d'aquí, autòcton, local, i que se li ha de donar la seva importància. Després estem esperant les ansiades patates, que com que ha plogut, donant gràcies a la pluja, però sempre no llueve a gusto de todos, com diuen. I ara, clar, està la terra bastant xopa i no s'ha pogut entrar per arrencar-la. Així que, bueno, ara estem esperant a veure que ara ja sí que comença a aparèixer que podem tenir un punt. En Toni Tur, que me l'he creuat ara, me deia, me'n vaig a arrencar patates.
Sí, que, això ens ha dit, sí.
Així que s'està esperant també amb ànsia la patata nova. Mm. I després seguim amb el mateix. Seguim ruca, blada, colcale, pak choi, colirraba, api, lletugues, bròquil, coliflors, cols, com he dit, la col pallesa, però també tenim altres, com la col milà, aquesta col també rissada. Moniatos ja en queden menys, però encara en poden trobar algun, i seguim amb les reserves de carabassa, aquesta carabassa que tan bona és.
I que aguanta, temps.
Sí, podem... Normalment esperam, ja comencem a posar-nos alerta per abril, maig, juny, ja mos posam amb alerta per veure si ses que queden se poden treure ràpid perquè ja la seva conservació ja és dubtosa. Però n'hi ha algunes que les poden fer aguantar fins a juny, clar que sí.
Clar. Molt bé, que més teníem per aquí? Fruita...
Fruites també, sí, jo sempre m'ho oblido de les fruites, però que tenim les... Gràcies per recordar-m'ho, tenim les taronges, que ja venen taronges amb força, llimons, bé, els cítrics són ara de temporada,
exacte.
Són els que toquen.
Exacte. Herbes aromàtiques, alguna cosa més a afegir en aquesta?
Herba lluïsa, aquestes coses, després també romaní... Però bé, lluabert, el cilantro, el coriandre també, són productes que apareix que en l'estiu ja es piguen molt, no? Però bé, durant aquests mesos en què les temperatures són temperades, doncs les tenim tot l'any.
Així
que tu puc repetir, és més que bé.
És més que bé també, perfecte. Home, pareix així que el mes de gener és un mes com molt tranquil a tots els nivells, però déu-n'hi-do la quantitat de productes que tenim. Jo crec que amb tot això que ens ha dit en Josan Marga podem fer meravelles, veritat.
I carxofes no n'hi ha?
Carxofes encara no. Hem de dir que carxofes se poden trobar, perquè ara me'n recorda d'en Amarga, perquè a la fira ecològica buscàvem una recepta amb carxofes.
Desesperadament,
I hi ha dues varietats.
I me'n van endur, però.
Sí, hi ha dues varietats. Que hi ha una varietat, que és la Green Queen, que a nivell convencional se la pot aconseguir que faci una producció abans. És a dir, que per tardor la poden tenir. Però lo normal és que jo sempre dic, i sempre me'n recordaré, que Setmana Santa és quan arriben les carxofes. És a dir, les podem trobar, però cap a febrer és quan trobarem encara... És el moment idoni de la carxofa. Però És a dir, podem adelantar-les una mica.
Però... I aquesta pregunta amarga, per què era? Per què preguntaves per segar això fa a veure?
Per ficar-lo en un esplat.
Val. O sigui, podem escollir, eh?
Sí.
Si en tenim, n'afegim, i si no, no passa res.
Sí, perquè anem a fer un plat que és molt versàtil, pot fer servir totes les verdures de temporada, i anem a fer-lo d'hivern, aprofitant les cols.
Jo estic aquí preparada ja, paper i boli, no dic mentides, preparadíssima per prendre nota d'aquesta recepta.
És una recepta molt, bueno, molt pallesa, diríem, no? D'aquí són les sopes en col.
Val.
Que són les mateixes que se fan a Palma, que se diuen les sopes mallorquines, però nosaltres li deim sopes en col.
Ben,
que són les sopes que se fan amb pa. En vez de fer servir pasta, pues, són les sopes antigues. Antigament se feia un caldo i en vez de ficar la pasta, pues, se ficava pa, pa fort. I era d'aprofitament, diríem, una recepta d'aprofitament. Llavors, per aquesta recepta faran falta una ceba o ceba tendra, si tenim ceba tendra molt millor, més gustosa, una tomata de ramellet, uns grans d'all i un manat de lluabert o mig, mitja pinya de col en brots, farà falta un manat de blades o d'espinats, el que tinguem, o col també, col cale o també se li pot ficar, mitja col pallesa, o si volen fer molta quantitat, una col pallesa, però és que les col pallesa ja saben que són molt grosses.
Sí. Sí.
Llavors es farà amb aquesta receta mitja col pallesa. Després quatre, bueno, pebrassos no n'hi ha ara, però se podria ficar pebrassos si en tinguéssim, o bolets, que vulguem, si volen ficar-li. Per... Les pebrassos més que res per potenciar el sabor, per donar-li un gust umami.
Gustet. Sí.
És per donar-li aquest gustet umami que ressalta el plat. Anava a fer-les, com que ara és temporada de matança, vale? Anava a aprofitar el producte de matança. Se poden fer vegetals, només amb vegetals, o ficar-li el producte de matança. Nosaltres anava a fer-la sense matança. Anava a ficar-li un bocí de panxeta, un bocí de carn magra, 100 grams de sobrassada i 100 grams de botifarró.
A veure, un bocí de, panxeta.
De panxeta.
Què més?
Un bocí de carn magra, si volem. Mirem. Després 100 grams de sobrassada i 100 grams de botifarró. O un bocí també, saps? És per...
Sí.
Això ens dona les espícies, és a dir, sobrassada i botifarró, si no en tinguéssim, aquí li hauríem de ficar les espícies aquestes de pebrebó, llavors, com que tenim sobrassada i botifarró, no fa falta ficar les espícies, perquè això és el que ens dona, el gustet. Després sal, pebre vermell, si volem, dolç, i pa a teat prim per a sopes. Vale?
Vale.
I això molt fàcil, dins una greixonera o una olla, vale? El que fem és que posem bastant d'oli, sofregim la ceba, la tomata, fes un sofregit de ceba, tomata, lluvert, grans d'all. Això és si volem fer-ho només amb, amb verdures. Vale? Si ficam la carn, pues, abans de fer tot això, jo ficaria el que és la carn magra i la panxeta perquè tragués el greix, vale? I donar-li que és gustet. Una vegada que tenim aquesta carn ben sofregida, ben durada, és quan ficaríem l'all, la ceba, després la tomata. Vale? I una vegada que tenim aquest sofregit ben fet, vale? Li ficaríem... els brots de pinya de col i la col tallada a trossos grossos. Vale? Un manat de blades i espinacs, també la darrer, però jo ficaria les blades i espinacs, espinacs a darrer moment, quan ja està bullint el caldo. La blada sí que se podia ficar el que és el tronxo, vale? Teat petitet, sofregir-ho, i la blada també la deixaríem quan ja comença a bullir. Quan està ben sofregit tot, ho cobriríem amb aigua. Si tenim caldo de verdures molt millor, o caldo de pollastre, però bueno, que amb aigua se pot fer aquesta recepta perfectament. I l'acabem de coure i és quan se li ficaria després els bocins de botifarró, vale? I els bocins sobrassada, si ho fem aquí, que se fiquen bocins grossos, no? Com a teades. Si vols que aquesta sobrassada i botifarró te faci com a potenciador de gust, jo agafaria un bocet de sobrassada, la pelaria i la desmolocaria i la sofregiria en su sofregit per donar-li aquest gust que potenciaria el gust de les verdures. Vale? Llavors, quan tenim ficada la tomata i això, li ficaries aquest bocet de sobrassada, ho sofregiria ben sofregit i després ja li ficaria la col, la blada, vale? I li cobraria d'aigua.
Vale.
Una vegada que la col estigui ja cuita, que és l'únic que ha de coure, pues, el que feim és que s'escor, vale? El brou el tenim per una banda i les verdures per una altra. I aquí col·locam les sopes, vale? És a dir, col·locaríem... Jo el que m'agrada fer és que la sonera agafar un bocinet d'all, untar la rejonera amb aquest all, vale? Ficar les sopes, ficar-li un raig d'oli a les sopes amb una mica de lluvert capolat i ficar les verdures seques, vale? Una altra capa de pa i després les verdures i acabar després amb caldo. Hi ha gent, aquí per exemple s'aprenen caldosos, Hi ha gent que li agraden caldosos. Sí. Jo el que faig és que faig capes, perquè esplac típic i vicenques, esplac és més gruixadet, se fica esplac baix de tot, se cobreix sense les verdures i es brou. I es deixa que s'estovi. I després se menja així. Allò m'agrada fer-ho en capa, però perquè el pa sigui més primat, i fer-ho capes de pa i verdura. Vale? Allò m'agrada en seques, però hi ha gent que li agrada caldosa. Jo el que feia és que servia el caldo a part i cadascú després se posava el caldo que volia. Perquè jo m'agraden les sopes més sequetes.
Vale.
Inclús a casa, la predina li ficava patata en aquestes sopes. És a dir, i ara que diu que estan començant a arrencar-se, podem aprofitar i aquesta patata nova, que tot d'una està cuita, que és molt tendra, se li ficarien patates i quan estigués patata cuita seria quan estigués les sopes fetes.
Que bo, per favor, una castora, amarga, de veritat. És que...
I amb aquesta coloreta.
Sí. Sí. I és un plat que te serveix per... És a dir, si no li fiques el que és sobrassada del botifar... Bueno, sobrassada li poden ficar el bocinat petitet per donar gust.
Ah, exacte.
Pues seria un plat per desembafar, no diríem, per llevar-nos totes les comilona de Nadal, pues seria un plat com per
netejar. Sí, el podem regular, no? Com fer-lo més lleuger, inclús adaptar-ho per barans, per exemple.
Sí, inclús no li fiquen pa i només les sopes aquestes de verdures estan boníssimes.
Exacte, vull dir que es pot adaptar.
Li fiques la patata, en lloc de ficar-li pa, li fiques patates i és com més nutritiu, diríem, sense ficar-li tant de carbohidratos.
Jo m'he apuntat aquí, Marga. La tomata remellet, se pot substituir en la tomata de conserva?
Si no en tens, sí.
Ho dic perquè, sí, perquè la tomata remellet aquí no hi ha tant de costum, és la tomata ferro.
Però el que fem és que tu la fas en conserva, aquesta tomata remellet tu la tens o natural o ja la tens emputada, que l'estiu és el que se fa. És a dir, tu tens tomata d'estiu, que l'has amagatzemat, tens tomata en conserva. Si és tomata nostra en conserva, clar que sí. És a dir, si és nostra, no hi ha problema.
Una tomata d'ensalada en conserva...
Claro, és a dir, aquesta el que fas és la tritures i la fiques, quan ja tens el sofregit fet, la fiques per donar-li gustet.
Exacte. No?
Abans, i després li fiques el pimentó en dolç.
I després també m'he apuntat la ceba tendra, que és molt difícil a vegades de trobar-la en aquesta època. O la ceba de conserva, que... Al final ja s'ha acabat.
O la sabatendra són els goixos?
Sí, els goixos, bous.
Jo li dic sabatendra sí, goixos. Sí. No li dic que la sabatendra que se sembra i que s'estiu la tenim, que tens el bulbo i aquesta blanca. No, jo li dic sabatendra, jo,
sí,
en els goixos. En el sofrit.
La saba de sofrit.
La saba de sofrit, que és la que se cae ara.
Sí, sí.
Que se saba que s'estiu espigada i la tenim sembrada perquè inclús a casa no tens res i ja t'has espigat una saba. És aquesta. És aquesta saba que ara s'ha d'aprofitar. Perquè tenim un munt de ceba espigada que s'ha d'aprofitar d'una altra manera en aquest plat.
En aquest plat.
En aquest plat aprofitem aquesta ceba. Inclús els primers alls tendres que ara també n'hi ha, aquí, aquestes tendres queden perfectes, espectaculars. I molt de llúber també. Llúber capulat.
I m'he apuntat, i per substituir la ceba tendra o la ceba...
Porro? Ceba normal. O porro també, se li pot dir. Però la ceba més dolça, que és porro. Però se li pot ficar porro, també. És un plat molt versàtil. Tu pots ficar totes les verdures que tens. Carxofes, és a dir, tu agafes les carxofes i les fiques. És a dir, les fas netes quan està bullint, les fiques allà dins, bullides, o si vols sofregir-les també. Però se pot ficar bullides o sofregides, com tu vulguis. Què més se li pot ficar aquí dins? Han dit la pinya de col, perquè també en tenim. Què més tenim que li puguem ficar? El bròquil se li pot ficar, però en el darrer moment, perquè si no se mos desfaria molt.
Sí.
Vale.
Sí.
No, després... És que són totes les verdures que han fet.
I el coliraba, que és una pregunta que sempre me diuen, i per què se fa servir? I tal. I jo ara estic experimentant, perquè és el meu cultiu, i dic...
És que el nap sí que l'he fet servir, el coliraba, si té molt de gust de raba...
Complicat,
és suau o és que no l'has tastat?
Jo ara l'estic provant, el coliraba l'estic provant, té ben finet amb ensalada.
Amb ensalada jo l'he tastat, però com substituir-ho com a patata? Té aquest gust de raba, és que és això.
Jo t'he dit
que... El nap, per exemple, sí que se pot substituir com a patata. Com a patata, fer-ho servir, sí. Però coliraba...
No sóc tan valent, t'ho dic així.
Clar, no.
És que estic provant ara, perquè a casa tenim molt de coliraba, molta kale, molta blada...
Pues el coliraba podem fer una crema de coliraba, només crema de coliraba. És a dir, que ara que també hi és molt nutricional, és a dir, que és digestiu, diríem, no? Llavors podem fer una crema amb porro, és a dir, com vàrem explicar l'altra volta, és a dir, amb una base de porro i li fiques el coliraba. I tens una bona... I aquest coliraba, pues, li pots ficar fonoll, també.
Mira.
Per donar-li un toc diferent.
Clar,
saps? Pues, que... Ho provarem perquè ara mateix tenia molta producció de col i ràbia, en tenia d'aquest que no puc vendre i deia, i ara què faig?
Pues una crema.
Una crema amarga.
Una crema. Oh, estàs fent ensalades, molt sí, bé, però una crema també.
Ja, mira, hauríem d'obrir una secció pels oients perquè ens perquè enviïn preguntis què fer amb aquest sí. producte,
sí,
sí, Marga.
Sí, hauríem sí, de... es podia
sí.
fer.
Sí, sí, sí. A veure què podem fer amb això que tenim aquí a casa i que no sabem què fer-ne.
És que l'altre dia justament vaig veure la crema aquesta de colirrava, la vàrem treballar a classe i van dir, ui, mira, aquesta colirrava, ara quan ho has dit, i pues, que no és el mateix, és a dir, no és ni és rava ni... És
no, no, té, i a més té un gust peculiar perquè tu poses amb la col cale, li poses fineta a la colirrava, li poses un poc de rúcula i després tu agafes, vas agafant i dius... I a mi me recordava sa poma en algun moment, perquè aquest té aquest gust més fresquet. Però després dius, però és que és més rava. Que
clar,
no.
És que nosaltres vàrem fer una bitxa suàs amb poma, que estava molt bona. Mm. Llavors, han de mirar també si li hem de fer una mica de patata, perquè no té, si es colirava no té aquesta densitat que té una crema, doncs li podríem jugar una mica de picar patata i es colirava com substituir-ho com sa poma. Mm. Si fes sa bitxa suàs que fèiem amb poma, doncs en colirava.
Perfecte.
Saps que podíem fer-ho així.
Bé, meravellós. Jo em quedaria amb altres parlant fins passat demà, però hem de deixar marxar en Josa, no només perquè s'acabes programa, sinó perquè té una cita, atenció, amb el president del govern, no, i no estem de broma.
No, bé, no s'ha convocat el president de, en el representant de joves de cooperatives i com a representant d'Illes Balears per cooperatives agroalimentàries, pues me toca anar-hi aquesta vegada a mi.
A veure, explica'm això, que és aquesta trobada, aquesta reunió.
Res, això a vegades el president del govern, bé, el govern d'Espanya pues, no es convoca en el sector primari per tractar diferents temes. En aquest cas, molt tractarem el tema del relleu generacional, així que veurem també com us conten, i després també nosaltres les donarem el nostre punt de vista o les nostres inquietuds, també és interpel·lar a la situació del sector primari i de l'agricultura i la ramaderia ja des de vist directament des de cada comunitat autònoma, perquè allí, clar, mos convoquen en el representant de cada comunitat autònoma. En aquest cas nosaltres hi anem com a representant de cooperatives agroalimentàries i després hi haurà les diferents figures que són com a Saja o la Unió d'Uniones del sector primari o després també les OPAs, que són les organitzacions de productes professionals.
Bé, i doncs, més que bé, quan tornis, Josan, ja ens explicaràs, bueno, a veure.
Al final, a veure que mos escoltin i que apuntin totes les nostres dificultats, que dic jo.
Exacte, i doncs, allà estarà en Josan Aguiló, representant sector primari de les Pitiüses.
Tractarem tots aquests temes que han sortit avui en el programa, que són molts, i també mirarem un poc que, com podem avançar amb aquestes feines que tenim que fer per poder aconseguir un sector primari més professional, més resilient i que tingui un futur.
Exacte.
Molt bé.
Josan Aguiló, Marga Orell, un plaer com sempre, i si no parlem abans, mos veiem el mes que ve.
Molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ja ara sí enfilam el final del programa d'avui. Don't remember
where I was. L'agenda. I realize life is a game. The more serious I took things, the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's all. What do I mind?
12:57 i ja enfilam el final del programa d'avui, com fem sempre, repassant l'agenda cultural, i per això ja tenim de nou a l'estudiant, Aníbes García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la presentació del llibre It Was a Very Good Year, del poeta i vicenc Toni Roca.
Sí, es tracta d'un nou poemari d'Antoni Roca que es publica dins la col·lecció Ones de Poesia d'Edicions Aïllades i que ell mateix defineix com gairebé un llibre de memòries. La presentació començarà a les 8:15 de la tarda a la sala Jordi Joan Riquet de la Biblioteca Municipal d'Eivissa, a Can Ventosa, i la presentació comptarà amb la participació de l'editor de l'obra, en Ramon Mayol, i de l'autor. I a més, hi haurà una actuació musical a càrrec de Mon en Marcel.
Molt bé, i a Vila també. Avui podem aprofitar per veure l'exposició Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa.
Sí, la mostra reuneix 35 obres en què el paisatge eivissenc és el protagonista tant en la seva vessant rural i costanera com en diversos entorns urbans de la ciutat i dels pobles de l'illa. Les obres han estat creades per una vintena d'artistes, entre ells Josep Marí, Antoni Pomar o Narcís Puget Riquer. L'exposició es pot visitar aquesta tarda de 5:30 a 8:30 a la nostra sala i continuarà oberta fins el dia 31 de gener.
Sort que continuarà oberta fins al 31 de gener, perquè aquests dies de gener, sobretot entre setmana...
Hi ha poques coses per
fer. Hi ha poquetes coses, però sempre trobem alguna cosa, eh? Sempre. Idò, moltíssimes gràcies, Nieves.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar el músic estatunidenc James Lomenzo, que va néixer tal dia com avui de l'any 1959, avui fa 67 anyets, i ell va ser el baixista de la llegenda del metal, tal com l'ha definit en Pablo Morganti, de Megadeth. Veritat, i també baixista abans de la banda de glam metal White Lion entre l'any 1987 i 1991. Avui el felicitem i ens acomiadem escoltant un dels temes de Megadeth, que es diu A Tout Le Monde, una versió de l'any 2007 d'un tema original de 1994. Ho deixem aquí, demà tornem com sempre puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.